Fem salut amb el Parc Taulí.
L'Organització Mundial de la Salut estima que més de 320 milions de persones al món pateixen actualment algun tipus de depressió, un problema de salut mental que ha anat a l'alça molt especialment a conseqüència també del coronavirus. Amb motiu del Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió, que es commemora cada 13 de gener, en parlem amb el doctor Diego Palau, director del Servei de Salut Mental del Parc Taulí. Molt bon dia, doctor.
Hola, bon dia.
Per situar-nos, primer de tot, què és exactament la depressió?
Bueno, la depressió és una malaltia potencialment molt greu, que afecta a moltíssimes persones, com ben has dit, i que jo diria que és molt desconeguda, a pesar de que tothom pot pensar que la depressió és algo conegut, però com a malaltia és molt desconeguda, està estigmatitzada, i això provoca que moltes persones no busquin ajuda de forma adequada i amb temps i forma, no? I això fa que la meitat de les persones amb depressió, que tu has dit que és una xifra extraordinària, més de 2,5 milions a Espanya cada any, no estiguin rebent un tractament adequat, i això és molt més greu encara. Sabem que hi ha tractaments que són molt eficaços.
Es banalitza aquesta malaltia tant per la persona que la pateix com per la gent del seu entorn?
Sí, a això em referia. Estigmatitzar un problema de salut com la depressió suposa que les persones no identifiquen que la tristesa intensa que tenen o la incapacitat per poder gaudir de les coses habituals de forma persistent i allargada en el temps forma part d'una malaltia del cervell.
2,5 milions de persones a l'estat espanyol, però ara mateix quina és la xifra de pacients amb depressió que es tracten al Parc Taulí?
Bueno, nosaltres tractem anualment, no arribarà a unes 10.000 persones, jo diria que un 30 o un 40% de les persones tenen algun tipus de depressió. És una de les malalties més freqüents, que té més incidència i que no tots els casos requereixen tractament especialitzat. La majoria dels casos s'atenen de forma eficaç a l'atenció primària. De fet, la porta d'entrada, el punt d'accés al sistema sanitari per rebre tractament eficaç per la depressió ha de ser l'atenció primària. Per tant, en el Parc Taulí atenem els casos que ens deriven de la primària que no han respost al tractament inicial que tenen alguna complicació greu. Bàsicament, hem de pensar que aquesta patologia, aproximadament una tercera part de les persones no responen als tractaments habituals, no responen a un tractament antidepressiu o a una psicoteràpia habitual o de recolzament, que és la que es pot fer des de l'atenció primària, i requereixen una intervenció especialitzada per fer tractaments més específics, més adaptats a cada persona, no? I la principal complicació, bueno, les complicacions a les que em referia són dos. Bàsicament, baixes molt perllongades, persones que no poden treballar, que porten setmanes, mesos sense poder treballar perquè la depressió no respon al tractament, o bé persones que tenen ideació suïcida o que tenen risc de suïcidi, que és un dels símptomes de la depressió i que acompanya les formes més greus de la depressió, el risc de suïcidi.
Aquesta xifra de casos que es tracten al Taulí, aquestes gairebé 10.000 persones, que entenem que la majoria...
No totes, són 30% d'aquestes 10.000.
10.000 persones per temes de salut mental,
sí.
Per tant, 30-40% que pateixen,
sí,
una depressió. En qualsevol cas, la majoria dels diagnòstics, com apuntava, venen de l'atenció primària i els casos més greus acaben a l'hospital, però aquesta xifra es manté estable o ha anat a l'alça o hi ha repunts en funció també del context general que tinguem?
Bueno, és molt bona pregunta perquè, clar, què causa la depressió? Està causada per múltiples factors i hi ha un component heredable genètic, que és al voltant 30-40% de la càrrega genètica o familiar, pues, d'alguna forma no determina l'aparició de la malaltia, però sí que la pot condicionar, te fa més vulnerable a l'efecte d'altres factors, que són factors estressants externs. I un dels factors que recentment, com ben apuntaves, ha incrementat de forma considerable els casos de trastorns mentals, bàsicament de depressió i ansietat, ha estat la pandèmia de Covid-19, que ha augmentat un 25% a nivell mundial els casos de depressió. La incidència l'any 2022 va ser un 25% superior al de l'any anterior, perquè era una situació d'estrès social intens, individual, etc., que ens afectava a tots, i que les persones més vulnerables pues, van debutar amb un quadre de depressió major.
Quin perfil tenen aquests pacients que tracta el Taulí?
Són persones que o bé no responen a un o dos antidepressius, és a dir, que, o a dosis habituals d'antidepressius, i que requereixen una combinació d'antidepressius, perquè de començar dient que el tractament indicat, el que recomanen totes les estudis internacionals i les guies per la depressió moderada greu, és el tractament farmacològic. És un tractament que també està estigmatitzat. Moltes persones pensen que els antidepressius provoquen addicció, que tenen molts efectes secundaris, que si comences no pots deixar mai. Són idees errònies que dificulten també que les persones puguin accedir a un tractament eficaç. El tractament amb antidepressius, el principal problema és que no és immediat l'efecte, té una latència d'efecte, o sigui, l'efecte dels antidepressius no es veu fins que no han passat diverses setmanes de l'inici del tractament, i el que es veu al principi a vegades són alguns efectes secundaris que són lleus i que en alguns casos fan que les persones puguin abandonar el tractament precoçment i no beneficiar-se de l'efecte del tractament que es veu al cap de poques setmanes. En la majoria dels casos, el 70% dels casos, el tractament aquest que es fa des de l'atenció primària recupera íntegrament a la persona, és a dir, la persona torna a sentir-se pues amb unes emocions normalitzades, o sigui, la tristesa desapareix, aquesta tristesa profona, intensa, pots tornar a gaudir de les teves aficions habituals, de la companyia dels teus, es normalitzen les relacions amb la parella, dintre de la família, és a dir, se recupera la normalitat i la capacitat de poder concentrar-se, de tenir una eficàcia, una ser resolutiu a nivell laboral i poden tornar a la feina. La majoria dels casos. En els altres casos, un 30%, pues això no és així i hem de fer tractaments combinats, etc. Hi ha tractaments que van més enllà de la per casos especials i casos més greus dels fàrmacs, en els que apliquem també teràpies psicològiques. No totes les teràpies psicològiques funcionen a la depressió, però hi ha unes quantes que sí que són eficaces i que s'utilitzen sobretot en casos resistents de forma complementària i sinèrgica amb el tractament antidepressiu. I després també tenim altres tractaments que entrarien dintre de la categoria de neuroestimulació, que van des de l'electroxoc pels casos més greus a altres formes de neuroestimulació que estem intentant implementar també en el Taulí. De moment no tenim aquestes tècniques de neuroestimulació que no requereixen anestèsia, com l'electroxoc, però que també han demostrat eficàcia en algunes formes de depressió, com seria l'estimulació magnètica transcranial o l'estimulació amb corrent, diguéssim, transcranial.
Això encara no s'està fent, el Taulí.
No, estem treballant per implementar aquest tipus de tècniques per a alguns determinats tipus de depressió, de manera que tinguem tot el ventall de tractaments que han demostrat eficàcia en cada cas. Per exemple, pues, en l'estimulació magnètica transcranial està indicada en algunes formes de depressió resistent en el que l'electroxoc no es pot implementar per algun motiu, o perquè el pacient no ho desitja, etc., perquè es pot fer sense anestèsia. Aquest tipus de tècniques no la tenim implementada, però ja en alguns hospitals ja s'està implementant.
El que sí que s'està implementant en el cas de la depressió resistent és aquest tractament amb ketamina, no?
Sí.
Crec que, si no em falla la memòria, fa 2 anys que es fa servir. Com està funcionant?
Efectivament. És... El programa de depressió resistent va incloure un tractament que està aprovat en Espanya a nivell públic, que és amb esquetamina, que és un derivat de la ketamina, que s'administra per via intranasal amb observació dintre de, per personal de l'hospital, no? I amb una observació que pot durar entre mitja hora o una hora, etc. Con lo qual, bueno, el nombre de casos que es poden beneficiar, perquè és un tractament que s'ha de fer inicialment 2 vegades per setmana i després un cop cada 15 dies o un cop al mes durant el primer any, això limita bastant el nombre de casos que poden ser atesos, però els resultats són extraordinaris. Jo diria que tenim un equip especialitzat, molt potent, que a més té una sensibilitat clínica molt especial i fa que els resultats siguin, jo diria que d'eficàcia, em refereixo, molt alts. El percentatge de casos que responen és molt més alt que en altres centres en el que aquests detalls, pues, probablement no es cuiden tant com els estem cuidant nosaltres amb el nostre equip. Per tant, l'experiència és molt positiva i jo destacaria, sobretot, un fet que he comentat abans en relació amb els antidepressius, que el tractament amb esquetamina o ketamina, la ketamina no està aprovada com a tal, però sí que se pot utilitzar dintre d'un protocol específic, uh-huh, quan no és possible utilitzar el fàrmac aquest d'esquetamina intranasal. La gran diferència d'aquest nou antidepressiu és que té un efecte immediat. Immediat vol dir que en hores, després de la primera administració, hi ha un canvi de l'estat mental, de l'estat emocional, i hi ha una millora dels símptomes de la depressió que no es produeix amb cap altre tractament. I això és la gran, diguéssim, diferència. Evidentment, aquest tractament s'ha de mantenir i perquè es mantingui s'han de fer administracions repetides, però és la gran diferència. I no teníem cap tractament fins ara que tingués aquest efecte immediat com té la ketamina-esquetamina.
Quants pacients se n'estan beneficiant ara mateix?
Al voltant d'uns 30 pacients.
I ara parlàvem de que hi ha tractaments que fins i tot es poden allargar més enllà d'un any. Quin és el temps de mitjana que triga una persona en recuperar-se d'una depressió? Va en funció també de la gravetat, no?, de la situació?
Sí. Si hi ha una resposta ràpida, jo diria que en un parell de mesos es pot recuperar de forma pràcticament íntegra. Alguns pacients se'l prenen i després de la primera visita ja venen amb el somriure d'orella a orella i amb una recuperació completa. Però la majoria triguen en recuperar tots els símptomes entre 2 i 3 mesos, excepte els casos que són resistents i que hem de fer pues, una estratègia esglaonada, pues, amb combinacions de fàrmacs, etc. En aquests casos el temps es dilata i poden arribar a 6 mesos per una recuperació parcial, i en tot cas els tractaments de la depressió no només serveixen per curar la depressió, per restablir la normalitat emocional i mental, no?, sinó també per prevenir les recaigudes, que això és algo que moltes persones no acaben d'entendre. Per què, si ja estic bé, he de continuar prenent un antidepressiu? Perquè és per prevenir recaigudes. O sigui, la depressió, malauradament, si no es tracta com a mínim un any, les persones que tornen a tenir una recurrència, a repetir el mateix episodi, poden ser de més del 80%. Per això, algunes persones tenen la impressió de que cauen en una depressió i no surten mai, perquè poden deixar el tractament abans d'hora, i en aquests casos, tot i que s'explica que el tractament no es pot deixar, que s'ha de mantenir com a mínim un any, la raó és aquesta, que té un efecte també de prevenció de recaigudes i, per tant, si em preguntes quant dura el tractament de la depressió, en alguns casos el tractament agut dura aquest període, 3-6 mesos, però el tractament de manteniment pot durar mínim un any i en els casos recurrents pot durar anys i en algunes persones es manté durant tota la vida.
Quins símptomes? Què és allò que ens pot indicar que estem patint un període o un episodi de depressió?
Bé, són símptomes que tothom pot reconèixer, perquè és la tristesa, una tristesa que tots hem sentit quan hem perdut algú que estimem molt, un ser estimat, o hem tingut una situació d'estrès important, o situacions de pèrdua, bàsicament, es provoquen tristesa, una reacció emocional normal. En el cas de la depressió, que pot iniciar-se arrel d'una pèrdua, el problema és que aquesta tristesa no es passa, no dura i dura setmanes, mesos, i no hi ha manera de que desaparegui. De fet, moltes persones s'acostumen a aquesta situació de sentir-se trist de forma permanent, persistent, i no busquen ajuda. I les persones del voltant també, d'alguna forma, s'acostumen a aquesta situació, i és el que ens ha de cridar l'atenció. Una tristesa que és persistent i que afecta el desenvolupament normal de la nostra vida. Pues no podem estudiar, no podem treballar, tenim problemes de relació amb la parella, amb la família, i hi ha una tristesa que subjace aquest efecte. O sigui, que seria el símptoma psiquiàtric, la tristesa i també la incapacitat per gaudir de les coses, acompanyada d'altres símptomes que són molt comuns, pues, problemes de memòria, de concentració, idees de culpa, inquietud o alentiment psicomotor, pèrdua de gana, afectació també de la son, molt important. A vegades és el que més ens molesta, no? Que no podem dormir. I quan preguntes, pues, la persona diu, no, i a part d'això, estic molt trista, no tinc ganes d'aixecar-me pel matí, no puc fer pues, la feina de casa.
La vida diària.
Exacte. Aquesta incapacitat unida a aquests símptomes emocionals que tothom pot reconèixer és el que defineix la depressió i ens ajuda a fer el diagnòstic.
Posem algunes dades sobre la taula. En tenim una altra, que és que l'OMS calcula que entre un 8 i un 16% de la població patirà depressió en algun moment de la seva vida. Això fa necessari que es treballi des dels diferents estaments per establir una estratègia conjunta per abordar-la?
Sí, jo, és molt important, molt, molt interessant la pregunta, perquè d'alguna forma la qüestió és, es pot prevenir la depressió? Podem evitar que les persones, sobretot les que tenen una certa vulnerabilitat per el seu caràcter, perquè pateixen, podem prevenir? Bueno, d'alguna forma sí que hi ha evidència de que hi ha determinats hàbits saludables que són positius per prevenir caure en un estat depressiu. Per exemple, fer exercici saludable, que també va bé per problemes cardiovasculars, d'alimentació, etc. Una alimentació saludable, evitar los ultraprocessats, per exemple, també s'ha demostrat, tenen un tamany d'efecte petit, però al final tenir una alimentació saludable, una vida saludable, també una activitat física regular, ajuden a prevenir. I a nivell de gestió dels problemes, aprendre a gestionar els problemes de la vida d'una forma més adequada, buscant una solució i no tant patir les seves conseqüències d'estrès, no? Són tècniques de resolució de problemes que es poden entrenar i que d'alguna forma determinades persones, pues, aquest tipus d'entrenament les ajuda a prevenir l'aparició de depressió si tenen, pues, algun efecte d'estrès que pot unit a la vulnerabilitat personal i genètica, podrien desencadenar una depressió. Sí, es pot prevenir, però el problema principal que tenim és que el que has comentat al principi, que hi ha molt d'estigma, que no s'identifica com una malaltia i que les persones busquen ajuda generalment molt tard, i no van a buscar ajuda dient que tenen una depressió, sinó que consulten per símptomes físics, per dolor, mal de cap, mal d'esquena, cansanci, i no per depressió. I això dificulta, sobretot en l'entorn de l'atenció primària, el que es pugui identificar com una malaltia, perquè moltes persones tenen por, tenen dificultat per expressar que estan tristes. Anar al metge i dir que estàs trist tot el temps costa molt, perquè sembla que és culpa nostra i que és algo que generem voluntàriament, i no és així. Quan és persistent, forma part d'una malaltia i hem de consultar i explicar, perquè els metges estan preparats per ajudar-nos a buscar remei.
Per tant, és important que la població tingui aquestes eines, primer per identificar el problema i segon per explicar-lo, per poder ser ajudat, no?
Sí, efectivament. Tenim al taulí un projecte, que ja parlaré un altre dia, és un projecte que volem estendre a tot Catalunya, però d'entrada comencem aquí, perquè les persones puguin accedir a través d'un accés web a un sistema anònim, inicialment, d'autoavaluació de la salut mental, per poder facilitar el coneixement dels símptomes i l'autoidentificació de problemes tan prevalents com, per exemple, la depressió, l'ansietat, etc. De manera que si el programa i el projecte funciona, quan un va al metge tingui una millor informació i el metge també pugui tenir aquest informe que hem fet a través d'uns tests validats, etc., que ajuden a identificar millor cadascú el seu problema i a comunicar-lo millor a la persona que ens ha d'ajudar.
Això quan s'ha de posar en marxa?
Pues la primera fase ja està. Hem fet una licitació pública perquè una empresa pugui construir l'eina i l'empresa ja ha guanyat el concurs i té d'aquí a final d'any per posar-lo en marxa, i nosaltres, per sobretot l'últim trimestre d'aquest any, per provar-ho, i lo provarem a nivell de població de Sabadell. Per tant, bueno, jo crec que serà una bona notícia. Són sistemes de detecció de problemes de salut mental, entre ells sobretot la depressió, perquè és el més prevalent i el que més, un dels que més discapacitat provoca, perquè les persones puguin conèixer millor el problema, identificar-ho i buscar ajuda de forma més precoç, no? I per tant és un projecte que ja existeix, no com a projecte sinó com a una part del sistema de salut en altres països, en anglosaxons bàsicament, que tenen aquestes pàgines web del sistema públic per poder autocribar o autodiagnòstic. No és un diagnòstic ben bé, és un autocribatge, és un testeig, no? Dels problemes de salut mental. I bueno, això ens ajudarà a reduir aquesta proporció que he dit al principi, de que la meitat de les persones amb depressió no estan ben tractades, no s'estan beneficiant d'aquest ventall de tractaments que hem comentat, que són molt, molt eficaços.
Aquest programari o aquest software, com ho vulguem dir, és la primera vegada que es farà en un hospital públic de Catalunya, o ja s'està aplicant aquest model en altres hospitals?
Per aplicar-lo des de salut mental sí que és la primera vegada, però sí que existeix, o es va implementar durant la pandèmia, un sistema que segurament sonarà que va implementar el SEM, que és gestioemocional.cat. O sigui, en el moment que ningú podia sortir de casa ni buscar ajuda, hi havia, encara, el que passa que d'alguna forma aquesta pàgina desapareixerà i serà integrada la seva funcionalitat dintre d'aquest projecte que fem al taulí, però amb una aspiració de que sigui un projecte per tot Catalunya. O sigui, nosaltres fem el projecte,
farem la prova i llavors l'exportarem,
exactament,
no?
Sí, i integrarà aquest sistema que es diu gestioemocional.cat, que encara existeix, que és molt més senzill i que es va implementar durant la pandèmia perquè les persones que tenien una situació d'estrès agut i que no podien sortir ni de casa poguessin contactar amb un psicòleg per telèfon i també rebre elements d'autoajuda, perquè aquests sistemes no només fan autodiagnòstic, també tenen un ventall de recomanacions de tècniques de relaxació, de missatges d'autoajuda perquè les persones puguin gestionar millor situacions d'estrès autotractar-se
com a mínim tenir una eina que ens pugui ajudar.
Exactament.
Doctor Palau, ens ha deixat aquí molts titulars en aquesta entrevista. Gràcies, com sempre, per visitar Ràdio Sabadell. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres per fer-vos ressò del Dia Mundial de la Depressió.